Bona tarda.
Qui sou, la Morra?
Doncs la Morra som un casal popular obert el juny d'aquest any, al carrer Sant Josep, i és un casal doncs, obert al poble, totalment, a tota la gent del poble, a totes les entitats, i que es basa en quatre pilars bàsics. Un és els Països Catalans, val? L'altre és el feminisme, l'altre és l'ecologisme i l'altre és el poder popular. Aquestes serien les quatre nostres línies d'actuació o pilars bàsics que sustenten la Morra. A partir d'aquí, el casal s'obre al poble, a totes les entitats que vulguin col·laborar. Qualsevol persona que vulgui fer, dius, vull fer un curs, vull fer una xerrada, vull fer una exposició, superoberts a tothom. Llavors, ens encantaria, ara estem impulsant una mica nosaltres, som uns poquets que estem movent-ho, amb autofinançament propi, però clar, evidentment ens, no volem dependre de cap institució bancària ni de cap institució a nivell més institucional. Llavors, el que voldríem és això, que gràcies a la col·laboració de la població pogués tirar endavant perquè fos un espai de trobada, de cultura, de tot. També hem fet diferents activitats de molts tipus, a nivell d'educació, a nivell de drets laborals, a nivell de nens, hem fet tallers de contes, de clown, llavors molt transversal.
I com dius, feu activitats i una de les que feu és per al proper dia 20 i feu una sortida.
Correcte. Fem la sortida a la maternitat d'Elna, val? Amb l'Assumpta Montellà, que ens farà de guia. Tenim la sort que ella ens acompanyi. Ella és estudiadora i escriptora i és la que va fer el llibre La maternitat d'Elna, Bressols dels exiliats, el 2006. I ella va, com, entre cometes, descobrir, no? Doncs aquest fet que va passar, no? Durant els anys 39-44, no? Del 1939 al 44, quan Elizabeth Eidensvens, no sé pronunciar-ho bé, val? Però va promoure, no? aquest edifici, i el que feia era que estava superindignada en com les mares refugiades perdien els fills en els camps de refugiats d'Argelers, com bueno, que se'm posa la pell de gallina només de pensar-ho, perquè jo sí que hi he anat en aquesta sortida i és espectacular a nivell històric, emocional i, bueno, i present per l'actualitat dels refugiats. I llavors explica com aquesta dona indignada amb les condicions que vivien les dones d'allà, em centro en les dones perquè evidentment homes també, però les dones que parien, que veien morir els seus fills perquè no tenien llet, perquè no tenien aliments, com havien d'enterrar els seus fills, i llavors va crear aquesta maternitat d'Elna, val? Aquest edifici on recollia les dones embarassades i podien anar allà i parir dignament, com a persones, i com els nens doncs, podien viure. Doncs, durant els anys 39 al 44, 600 nens van néixer en aquesta maternitat. Serien nens que haguessin mort si no hagués pogut ser recollides per ella, per Elisabet. Llavors, tenim la sort de que Assumpta Montellà va anar estudiant, és estudiadora, li encanta el tema de Guerra Civil, i a poc va anar descobrint, va anar reconeixent aquesta dona, la maternitat d'Elna. A poc a poc, amb xerrades amb avis, es van apropant, i va poder anar a Suïssa, si ho dic bé, crec que és Suïssa, val? I va poder parlar directament amb ella. Llavors, ella ha promulgut, no? Doncs, promoure, no? Ha promogut tot l'espai, a donar-ho a conèixer i a vincular-ho, jo crec, amb conceptes tan importants, no? Com la guerra civil, els refugiats de la guerra, tot el tema de refugiats, però actualment també, perquè ens parla també dels refugiats actuals, no? Vull dir, no podem desvincular un de l'altre. I tema de la dona, val? De com protegir-la de la maternitat, d'aquest moment tan important de vida, i com en el camp dels refugiats quedava, bueno, era mort. Ja no hi havia vida, era mort en allà.
Doncs és el millor dia per fer aquesta visita, perquè a més us acompanyarà una persona ben culturitzada amb el tema. Però no serà l'única visita que fareu.
No. A part de maternitat d'Elna, val? Anem a la platja d'Argelers, a la platja d'Argelers, que és el camp de refugiats. Ella també ens contextualitza la situació, és impressionant perquè, bueno, pots observar la platja, amb les seves paraules de guiatge, et transporten el temps i et fa viure el que es vivia en aquell moment en aquella platja. I llavors, fins i tot ens mantenen minuts de silenci, algun minut de silenci, de reflexió, d'introspecció, per poder intentar arribar encara més al que va viure aquella gent. I acaba, no sé si ho tenies o no, amb la visita a Cotlliure, en Machado?
Sí.
Val. Doncs llavors aquest és també, penso, una cirereta, perquè acabes anant a Cotlliure, a la tomba de Machado. Si algú s'anima, es poden llegir poemes. És un moment de, per mi, la cirereta final, de queda tot rodó i és molt, molt emocionant.
I aquesta sortida serà des d'aquí Calella.
Correcte.
A quarts de 8 del matí.
Sí, correcte, és tot el dia. Tot el dia. Clar, fem una mica de parada a mig viatge per poder esmorzar una mica, seguim fins a Elna, anem en bus perquè com que es puja, baixa, llavors és tot, anem tots juntets i és molt més fàcil a poder accedir als llocs. Llavors és una sortida realment espectacular. Jo crec que ja ho he comentat abans a nivell històric, d'actualitat i a nivell emocional.
Fem, ara si algú ens està escoltant i diu jo hi vull anar, fem un petit resum de quin preu té, on s'han d'apuntar, on és la sortida.
El punt de sortida el concretarem via WhatsApp, val, amb la gent que estem fent grup. Llavors, preu són 30 euros, 26 són de la sortida, 4 donatiu a la morra per tot el que implica, de, el que he comentat abans també, de poder autofinançar-se, val, poder tirar endavant més projectes, o sigui, si no tenim diners, no busquem finançament als bancs, hem de trobar maneres. Llavors, 26 destinats directament al viatge, val, aquest dia, el dissabte, i 4 són donatiu a la morra. Val? Llavors sortirem en bus i res, tot el dia fora. Fem una parada, que és a Cotlliure, que és per dinar, val? I qui no vulgui dinar al restaurant que ens proposa l'assumpte, doncs portem tàper, entrepà, el que sigui, el que vulgueu.
Sí, es volen apuntar en el restaurant.
Sí, l'assumpte ens proporciona un restaurant, bueno, com a guiatge, no? Ella porta, va molt sovint allà, fa les visites i és com que és bastant ràpid i econòmic de preu també. Llavors ens aconsella, evidentment, és un consell d'ella, llavors en podem fer cas, no? O anar a qualsevol altre lloc o portar un entrepà, cap problema.
La tornada, més o menys, l'arribada serà al voltant de les 8 del vespre.
Correcte, sí, és tot el dia.
Doncs, per últim, els hi podem dir un número de telèfon on apuntar-se?
Correcte. Si és via WhatsApp, millor, perquè és el meu particular i moltes vegades amb la feina no es pot contestar, és el 655-766-280. M'envieu un missatge i ho reservem plaça.
Doncs moltes gràcies, Núria.
A tu, merci.
Fins la propera.
Adéu.
Doncs, com ens deia la Núria, la persona que ens durà aquest guiatge en aquesta visita serà l'Assumpta Montellà. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs com seguirà aquest guiatge?
Bé, en el fons el viatge és un itinerari amb tots els llocs històrics on va passar l'acció d'aquest exili republicà. Passarem la frontera pel mateix lloc, que és la frontera pel Pertús, davant de la Jonquera, però a diferència de l'any 39, nosaltres anirem ben vestits, ben alimentats, amb autocar, i la gent anava amb una mà al davant i una mà al darrere. Sortien, fugien de les bombes, feia molt de fred, plovia molt, però si més no intentarem posar-nos a la pell perquè veurem els mateixos paisatges, el Canigó sempre present, i després ens anirem doncs, cap a la platja d'Argelers, en el qual és un lloc molt simbòlic, ple de carregat, sobretot d'aquesta mena d'història tan trista com és el record de molts republicans tancats en aquell camp de concentració, i anirem després doncs, cap a la maternitat d'Elna, que va ser un far a la foscor enmig de tanta destrucció, no? I llavors intentarem que a cada punt del viatge anar posant aquell relat, aquelles cartes, aquella explicació, perquè les persones que ens acompanyin puguin entrar en el túnel del temps d'una manera ben real.
Què en sabem de la maternitat d'Elna?
Bé, la maternitat d'Elna ara s'ha convertit en un museu municipal, per tant la podem visitar, però va ser aquell casalot abandonat que l'any 1939 una jove suïssa, Elisabet Aidemens, anomenada també senyoreta Isabel, va tirar endavant tot un projecte per salvar els més desvalguts d'aquell exili, d'aquell èxode, dones i criatures, dones embarassades. I per tant allò s'ha mantingut en el temps amb diferents circumstàncies. Primer, doncs, quan van tancar la maternitat va ser un lloc mig abandonat, després va ser una casa amb la qual hi va venir molt de pillatge, la gent del voltant doncs, veien que allà era un casalot amb el qual podien anar doncs, a destrossar moltes vegades. Finalment, la dècada dels 60-70 va ser una casa que la gent d'Elna la recorda perquè els nens i les nenes anaven sempre en aquella casa perquè deien que era una casa encantada, pots imaginar. I fins que l'any 70 la va comprar un senyor, la casa, amb el seu Charpenter, que va voler posar el seu taller de vidre, ell de vidrier, que hi ha rosetons per catedrals, i a partir d'aquest moment ja jo arribo a la casa un dia buscant la recerca d'aquesta dona, i a partir d'aquí, un cop tot doncs, es fa públic, és aleshores que amb la diguem-ne, amb tot el ressò mediàtic que hi ha d'aquesta història, l'Ajuntament d'Elna li compra la casa més Charpentier per fer el museu que avui visitarem. Això és una miqueta el fil, no?, històric que té l'edifici en si.
I de tota aquesta història també n'apareix un llibre.
Sí, de fet, clar, tot plegat, hi ha aquesta necessitat de posar negre sobre blanc, d'escriure-ho, tots aquests testimonis d'aquestes dones que ja molt grans expliquen com va ser el seu exili en perspectiva femenina. Les dones som invisibles, i a la història encara més. I la dona d'un exiliat, la dona d'un republicà exiliat, encara era més invisible que els vençuts, que ja ho són prou, no? Aleshores, poder posar negre sobre blanc, escriure sobre aquesta història, sempre ha sigut per mi una prioritat, perquè és la manera de poder perpetuar una història que sovint ens passa desapercebuda, es queda injustament oblidada, injustament silenciada.
Perquè estem parlant de moltes històries de gent d'aquí també, mares, fills, evidentment, i de diferents camps de concentració.
Efectivament, la maternitat d'Elna es concentra bàsicament en quatre camps que tenen a la seva àrea. El primer, Argelers, perquè és el més gran, el primer, és el que distribueix posteriorment altres camps, però també se n'obren d'altres al voltant, que és el camp de Sant Cebrià, o Sant Ciprien, com es diu en francès, també el camp del Barcarès, que està al costat, tots aquests tres camps són platges, i després hi hauria un altre camp de concentració posterior, que també tindria molta importància, que és el camp de Ribes Altes, molt més gran que els altres, i a més aquest ja engloba per la cronologia no només els republicans que fugen, sinó també els jueus, els gitanos, tots aquells que són marcats, senyalats pels nazis. Per tant, estem enmig d'una etapa en temps molt convulsos. Primer a les portes de la Segona Guerra Mundial i després al vell mig d'aquella guerra.
Per tant, com deies, des de Calella farem el recorregut, això sí, amb roba més adequada, amb autobús, i ja començarem a posar-nos en la seva pell a mesura del que puguem, i també aquests seran una altra de les parts que visitarem i també ens podrem posar en la pell, però també hi haurà una altra visita a Colliure.
Sí, aprofitem que estem a prop perquè respirarem una miqueta després de tanta angoixa i sobretot d'entendre, no?, com va ser aquell drama de l'exili republicà. Ens caldrà una mica de respir i a més ve molt bé perquè estem en ruta, geogràficament ho tenim molt a prop, ens apropem fins a Colliure. A Colliure doncs aprofitarem perquè és un dels llocs més visitats, bàsicament perquè allà descansa una de les figures dels exiliats més il·lustres que tenim, que és ni més ni menys que el poeta Antonio Machado. Què feia Machado a Colliure? De què va morir? Com és que el van enterrar allà? Per què les seves restes no van tornar mai cap a casa? Són els darrers dies de Machado a Colliure, cosa que molta gent no sap, no? Però que val la pena posar el zoom de la història amb aquesta figura poètica de primer ordre, i a la vegada Colliure és preciós. Colliure és un poble que convida a passejar, a badar, a relaxar-se una mica, i per tant penso que és el contrapunt molt bo per poder acabar de compensar aquella tristesa del principi. És evident que amb la maternitat ja la tenim un final feliç, això també s'ha de recalcar. No tot és pena, no tot és drama, sinó que la maternitat posa aquest punt final d'una dona que ajuda i que fa que la gent tingui aquesta esperança, no?, pel món. I, però que sí que és cert que anant a Colliure ho acabes d'arrodonir, perquè quan marxes cap a casa, quan tens encara en la retina aquelles vistes tan precioses d'aquell paisatge, aquell mar, aquell port de Colliure, realment doncs, et deixa molt satisfet.
Ens pots fer un avançament? Què feia Machado a Colliure?
De fet, Machado va ser un dels que va haver de marxar a correcuita, d'aquests intel·lectuals que estaven a Barcelona ja, havien anat doncs, quedant-se a la part nord-est de la península ibèrica, en aquest cas a Barcelona, Ell sabia, tenia claríssim que havia de marxar, entenia que ja havien matat a Federico García Lorca, per tant ja veieu pa que s'hi donava amb aquest tema, i amb una corrua més d'exiliats, que podríem dir persones amb nom propi, com Mercè Rodoreda, com Pompeu Fabra, com Rubí de Virgili, etc., se'n va cap amunt, cap a la frontera, però ja està molt tocat, té una salut precària, té una bronquitis crònica, arrossega els peus, té molt de sobrepès. Vull dir que no és una persona que tingui una salut d'aquelles fortes, sinó que més aviat d'escàs. Això fa doncs, que quan passa la frontera, ja sense cotxe, enmig de la pluja, el fred i el vent, acompanyant a la seva mare també, que té 80 i escaig d'anys, doña Anita, fa que aquella pluja i aquell vent sentenciï la seva salut. De fet, es mora d'això, justament, no? D'una mena com de conseqüència d'aquell fred, aquella pluja, i acaba tenint el que se'n diu vulgarment una pulmonia. I això, doncs, evidentment, en aquells temps que tot era tan precari, acaba doncs, portant-lo finalment a la mort, no? I bàsicament va morir d'això, d'aquell fred i d'aquella pluja, d'aquell vent, i també perquè ja tenia una salut realment precària, no? I llavors, clar, es troba que Cotlliure l'enxampa totes aquestes coincidències aquestes conseqüències de la fugida i en allà doncs mora. Alguns diuen que mora de tristesa, però esclar, diguem-ne que és un cúmul de circumstàncies que fa que el seu final estigui doncs ancorat a Cotlliure.
Doncs crec que ens ha quedat clar que si volem un viatge a la història i un viatge que ens posi la pell de gallina, aquest n'és un d'ells.
Home, jo penso que sí, perquè, mira, fa temps que faig aquests itineraris anant a la maternitat d'Elna i puc ben assegurar que per mi sempre és com si fos el primer, perquè cada grup és diferent, i per la gent que ve, amb les reaccions que veig que tenen, tothom torna a casa molt tocat, però a la vegada molt content d'haver fet aquesta història, perquè hi ha moltíssima gent que no sap res d'Argelers. La majoria saben alguna cosa de la maternitat, perquè ja és una història molt mediàtica, no? Però tot el context històric del per què la gent fugia, de què els va passar i com el fan tractar, què passava amb aquella França prèvia a la Segona Guerra Mundial, després com són ocupats pels nazis, la França de Vichy. Ara em fa molta gràcia perquè quan fem aquesta sortida, com que a TV3 han fet fa poc una sèrie que parla de la França ocupada, doncs tothom té més o menys al cap què passava, no? Ha hagut d'haver una sèrie a TV3 per entendre el moment polític i social d'aquell moment, amb aquella França ocupada, per entendre moltes coses que jo després explico a la maternitat. I fa molta gràcia perquè quan ho explico, diuen, ah, és com aquella sèrie de TV3 que ha fet aquest estiu, oi? Doncs sí, és això. Doncs clar, fa molta gràcia veure doncs, com la gent no coneix aquella realitat francesa en la qual es movia la maternitat, els exiliats, els republicans, formen part d'aquella resistència, perquè tots tenien molt clar que si els aliats guanyaven la guerra tenien moltes oportunitats de poder tornar cap a casa. La seva lògica era que si acabaven amb Hitler podien acabar amb Franco i per tant podien tornar. El que no sabien és que l'any 1945 l'ordre mundial canviaria i als aliats els hi faria molta més por un comunisme que un gran dictador com era Franco. I això els va fumar de mig a mig, no? Per tant, poder explicar tot això d'una manera fàcil, entenedora, planera, a les persones li encanten escoltar història, que la pugui entendre, que pugui, a més, quadrar algunes peces del seu particular trencaclosques. Ah, ara entenc perquè a casa em deien això no se'n parla, ara entenc perquè hi havia aquells silencis, ara entenc perquè el pare mai volia parlar d'això, o l'avi, saps? I llavors la gent doncs, es fa la seva pròpia composició i crec que això és molt bo.
Doncs com dius, una bona manera de conèixer la història i també de conèixer la història de casa. Doncs moltes gràcies, Assumpta.
Molt bé, gràcies a vosaltres.